Aquesta setmana he llegit Apunts del Natural i Morts per la Unió, dues obres mestres del poeta bostonià Roald Trail Spence Lowell, que l'any 2019 va reeditar Quaderns Crema en versió de Josep Maria Folquet. Avui parlarem de dos textos gegantins d'un poeta essencial, descendent d'una família yanqui amb arrels prehistòriques i una psique bastant torturada que el dugué a ser un dels pares de la poesia confessional nord-americana. En efecte, Lowell és un poeta de culte perquè s'aboca d'una forma nova als versos, sense gaire mandangues estilístiques i exhibint una forma de vulnerabilitat que voreja molt bé els perills de la cursileria i el vòmit sadomasoquista. Com diu el seu traductor al pròleg d'aquest volum, som davant d'una poesia de divan on Lowell sempre es posa al centre del seu text. Avui podria cantar alguna cosa semblant a Deprimits del món, uniu-vos, perquè en efecte la dissort és un dels temes fundacionals de Lowell. Però l'important aquí no és el què, sinó el com aquest poeta va transformar el seu dolor memorialístic en un instrument per, entre d'altres, cimentar la memòria del seu país i el seu compromís cívic i polític. Avui entrarem a l'habitació estranya d'aquest poeta que fa uns versos de trobar a faltar coses, que parla de la seva pròpia consciència i a qui tot li dol una mica. També xerrarem de l'ofici de traductor i la seva exigència que va dur el nostre estimat Folquet a voler reeditar part d'aquest llibre. Aquesta setmana he llegit la poesia de Robert Lowell, però no ho he fet sol. Amb mi ho han fet la crítica Marina Porres i el poeta Jaume C. Pons a l'Orde. Soc en Bernat de Déu i sou a l'illa de Mayans, el podcast Dona Llibres.
This is my island in the sun, where my people have toiled since time begun. I may sail on many a sea, her shores will always be home to me. O island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand.
Sir James.
Ué.
Marina, què tal?
Bon dia.
Mr. Folquet, how are you?
Not bad. Just coming along.
Bé, avui tenim una taula d'anglòfils i americanòfils, la qual cosa està... Jo estic encantat de la vida. Com que en aquest podcast no som presoners de la tirania de les novetats, tant la Marina com el Jaume em van dir que havíem de parlar d'aquest llibre a banda per convidar el nostre estimat amic i ateneïsta Josep Maria Folquet al programa, que no havia vingut encara, tot i que l'havíem recomanat alguna versió d'ell, perquè havíem parlat, aquest llibre ens va arribar de part d'un altre llibre. Jaume, explica una mica.
Podem parlar i remetre les persones que mos escolten que vagin endarrere un programa ja fet, com els que vàrem dedicar a Les nits d'insomni d'en Elizabeth Hardwick, amb una traducció recent de Nadula Judina, l'editorial Flaner, i a partir de totes aquestes aventures, la seva relació amb en Lowell...
Tortuosa, digue-ho.
Tortuosa, digue-ho. Evidentment.
Però clar, amb aquest senyor res no era fàcil.
Amb un final molt tràgic dintre del taxi amb el quadre que tornava de l'altra senyora que havia abandonat per tornar amb la Hardwick una altra vegada, però s'ha mort pel camí amb un atac de cor, tot plegat. Varen dir, hem de parlar més.
Es va complicar tot.
Se va complicar tot.
I vam dir, anem a la base.
I vam dir, convidaven en Folquet, hòstia puta, hem de parlar d'en Lowell. I clar, també s'ha de dir que és molt curiós perquè no se tracta de la nostra secció de poesia, sinó de narrativa, però permea aquesta mita del personatge i, per tant, hem volgut convidar aquest gran poeta, en Folquet, bueno, Josep Maria, que, de fet, té novetat poètica, que acaba de sortir llibres del segle cada pas dient adéu, per tant, enhorabona per però això, i res, que mos fa molta il·lusió que vengués, i a més en Lowell, enganxa amb en Gabriel Ferreter i na Marina...
I també una altra traducció prou recent de Rilke, de les elegies.
Exacte,
eh?
Tant, per això. O sigui que tot plegat, aquí estem.
Abans de parlar de Lowell, digues, Maria. Digues.
No, que anava a dir que és molt interessant el que vam fer amb el triangle Elizabeth Hardwick, que és una senyora que va ajudar a fer el llibre del qual avui parlarem, i que alhora Lowell és un senyor que molts hem descobert per Gabriel Ferreter i que es toquen... Bueno, de fet, és que volia recomanar... volia recomanar una conferència del Josep Maria, que el van convidar a Sant Cugat.
Sí.
A l'associació Gabriel Ferreter,
sí.
A fer una conferència precisament sobre els lligams entre Ferreter i Lowell. Claríssims. Està disponible a YouTube. A mi em va agradar moltíssim i vaig aprendre molt. o sigui que us ho recomano, però hi ha aquesta grandíssima connexió ferreteriana de poetes que expliquen a partir de la primera persona i que construeixen a partir d'ells mateixos en això de la poesia confessional.
Sí, això ho va posar en boga un crític que es deia Rosenthal, amb un article, no sé on, que en un diari nord-americà que parlava això de la poesia confessional. A mi personalment, com diu la Marina, molt bé, jo vaig tenir notícia de Lowell a través del poema Generacions de Gabriel Ferreter, que aquell que comença dient Borges, Lowell o patricis americans. Després, em sembla que Narcís Comadira va publicar alguna traducció d'algun poema espars de Lowell, però aquest era tot el coneixement que jo en tenia. I vaig decidir, empès per una mica per la curiositat, d'indagar, de veure qui era aquest senyor. I la veritat és que en aquells moments la poesia de Ferreter, vull dir, era una poesia que m'agradava. Ara no n'estic tan segur, però... però... No, amb tots els respectes, eh? Però bé, vaig pensar, a veure... Pues parla en anglès, vejam què diu, no?
Abans de parlar del personatge, jo volia parlar de l'editor, perquè tu vas publicar una part d'aquest llibre l'any 94 i sempre que ve algú de Quaderns Crema, a mi m'agrada fer un record al Jaume Vallcorba. Un record, i em sap molt de greu perquè a Catalunya tenim una malaltia, en tenim moltes.
Moltes,
una d'elles és la nostàlgia, sí. Però noi, editors així se'n troben a faltar.
Molt pocs. Jo tenia una relació d'amistat amb en Jaume, no ens veiem gaire, la veritat, però era una persona molt, molt entranyable, molt, molt pròxima. I quan va morir, va saber molt, molt de greu. Vaig tenir un disgust més per la persona, perquè es feia estimar el Jaume amb tots els seus tics i les seves neures. Sí,
i a vegades estimar i a vegades no estimar, però es feia.
Sí, tot el que vulguis, però era un personatge molt entranyable. No? I és clar, ara que ens falta...
És que es troba a faltar perquè...
Trobem que hi ha un buit molt difícil d'omplir.
Jo diria que editors d'una dimensió tan global com ella i jo diria, una consciència europea com ella...
Jo diria que no n'hi ha, perquè un editor com ell, que llegia, que tenia passió per la literatura, que sabia de què parlava, és molt difícil de trobar.
I amb una exigència editorial que, vaja, trobava una nota a peu de pàgina fora de,
sí,
fora de lloc. I...
Sobre això, vull aprofito per explicar una anècdota.
És que t'he fet una passada de gol.
Sí. A porta buida.
A porta buida.
No, però quan vaig fer la traducció d'aquella novel·la de Wells, La guerra dels mons, vaig detectar que hi havia un error a la primera pàgina, amb una data, em sembla recordar. Una data.
Una simple
data. I el Jaume va fer retirar l'edició i la va tornar...
Ja publicada, eh?
Ja, sí, ja el llibre ja estava imprès, ja estava a punt o s'estava ja distribuint a les llibreries. I el Jaume va dir, no, això no pot ser. Vull dir que això diu molt en favor.
Oh, i tant.
Jo, avergonyit, esclar...
Clar.
Diu, no et preocupis, això és cosa meva. Vull dir que li estaré eternament agraït perquè... Va demostrar que era un editor de pedra picada.
Fer això per una nota per una pàgina i per una data,
sí.
Diu molt d'en Vallcorba. Sí. Necessitem un filòleg expert en cosa anglesa.
I vas anar a dur-li tu el
Perdona?
Llibre? O sigui, va ser una proposta que li vas fer tu d'aquest, de Punts del Natural.
La primera edició de Morts per la Unió, perquè com deia el Bernat, va ser el primer llibre, això va ser amb el Jaume. Vam parlar de Lowell, vam parlar de Ferreter, i aleshores... va sortir, la proposta va sortir d'aquí. Després, com que vaig detectar que hi havia, cap d'uns anys rellegint-ho, que hi havia errors de traducció, d'interpretació, en l'edició de Quaderns Crema, doncs un dia vaig anar a veure la vídua, la Sandra Ollo, i se m'hi va posar bé, tu. I em va dir, molt bé, doncs fem-ho. I aleshores... vaig pensar, de perdidos al río, aprofitem-ho. Dic, escolta, i què et semblaria si hi afegim
ja que hi som, no?
A Punts del Natural? Que és un llibre que, que és complementari i que diu, molt bé, doncs estupendo, doncs mira, fem... Sí, vull dir que és una cosa absolutament insòlita.
No, però això també diu molt d'en Folquet com a traductor que s'autoesmeni. No, no sempre passa, hi ha molta gent que veu a rates i diu, bueno,
ah, sí,
que,
sí.
No, no, això...
que es foti el lector.
No, no, no. Sí, i aquí, en aquesta edició ara més gruixuda, dels dos en uno, hi ha poemes que encara m'agraden i d'altres que potser no tant i que encara hi passaria el ribot, si pogués. No?
Sí, home, però això mai s'acaba.
Però bueno, això...
Abans deia, necessitem un filòleg expert en la cosa anglesa.
Here I am.
Situa'ns el personatge. Anglesa i americana, esclar.
Molt bé. Estem parlant d'un poeta que, com heu dit abans, perquè ja heu fet un flashback, heu fet un flash forward, és un autor responsable de crear un canvi significatiu en la poesia nord-americana i mundial, que és, a partir d'aquesta nova tendència que és la poesia confessional, el poeta explica en primera persona les intimitats sòrdides, escabroses, tot amb un gest de l'època, perquè en aquell moment hi havia una gran hipocresia, una gran i poderosa contenció social per tal de no mostrar les vergonyes en fora. Per tant, en aquest sentit, els poetes diuen no, parlem de les nostres misèries, exposem-les, també...
D'aquí la connexió amb Ferreter, no?
Exacte, d'aquí la connexió amb en Ferreter. I clar, per un poeta que tenia tantes crisis com ell, crisis psicològiques, crisis neuròtiques, problemes matrimonials i extramatrimonials, i que a més tenia una cosa molt funesta per les persones, com és el problema, com diuen Jodorowsky, de la metagenealogia, que tu tinguis allà una família espès d'una nissaga amb herois, amb bastards, amb
que
monstres...
Arriba el, que arriba el neolític, pràcticament.
Que arriba el neolític, vull dir... Clar, anar amb en Lowell és entrar a l'ADN de l'essència sociològica de la fundació d'un nou país en totes les seves grandes i les seves misèries. I, per tant, d'aquest pes dels avantpassats, tant els nobles com els innobles, història universal de l'infàmia, que diu aquest gran patrici nord-americà que va a Sant Borges, clar, tens aquí tota una sèrie de traumes que són un material perfecte per a l'escriptura. I en Lowell, per tant, arriba... Les seves primeres propostes no són pròpiament aquestes, entren en contacte amb els seus quatre mestres, que surten precisament citats i honorats a Punts del Natural, com són Hart Crane, Delmore Schwartz, sí. George Santayana, Ford, Maddox Ford, i clar, a partir d'aquí se crea com aquesta societat de poetes que volen revoltar el panorama. Fins en el punt, i aquí ja vaig acabant perquè no m'ho vull fer pesat, que la seva herència és tan potent que les poetes que venen a posteriori, sobretot dones, agafen el lligam i l'expandeixen cap a altres tonalitats. És fonamental en Elizabeth Bishop, per exemple, en qui va tenir una correspondència preciosa, unes cartes meravelloses, però també, i no s'ha parlat gaire, la influència decisiva en poetes posteriors, que també són confessionals però també més metafísiques, com són Sylvia Plath o Nan Sexton. Per tant, podem dir que en Lowell genera un terratrèmol a la poesia nord-americana i mundial en aquell moment, amb una cosa que, ja sigui anant a favor o en contra, te genera una necessitat de reaccionar davant d'allò, perquè canvia la poesia per sempre, o un model que avui en dia encara està perpetuat i és absolutament vàlid.
Això que deia, la família és importantíssim, no?
Sí.
Maria, perquè realment aquest paio és una nissaga pràcticament nobiliària, perquè allà no tenen reis, però...
No, però descendents del Mayflower...
De Washington...
Sí, presbiterians, clergues presbiterians, bueno, hi ha de tot.
Això es veu en un dels textos que a mi m'ha apassionat més del volum, que és aquest 91st del Reverend Steve, on parla de la seva família. Jo no sé què devies pensar la primera vegada que ho has llegit, això, perquè jo m'he quedat tieso.
No, realment penso, què em dirà ara? Perquè vas granant tot un seguit d'anècdotes, de lligams, d'amistats... Per exemple, aquell comandant o aquell militar amic del seu pare.
Sí. El seu pare es dedica a la marina, no?
Sí,
cosa,
sí.
Que, el pare... cosa que la seva mare no tolera, llavors tot el dia cabrejats.
Però hi acaba...
I la mare?
La mare és un personatge extraordinari.
La mare és terrible. I el pare acaba fent de representant d'una empresa de botons o una cosa així.
Jo aquest és un text que vaig pensar quan el vaig llegir, em va impactar moltíssim. I el que jo vaig pensar és si Gabriel Ferreter hagués fet amb la seva poesia, amb el seu In Memoriam, el que va fer Lowell amb aquest text, hagués explotat tot pels aires. Perquè s'haguessin entès tantes coses d'una altra manera. És a dir, és un senyor que es posa davant de si mateix, però no només davant de la seva família, davant de la seva història, i diu a veure què passa amb això. El pare, vale? El seu tarannà rudament democràtic es manifestava d'una manera que podríem qualificar de petit burgesa, marinera o francmaçona. El cas era remugar. Les seves opinions eren sempre vacil·lants, fregant la morbositat, però ell es considerava un home de ciència realista i tenia una fe immaculada en la superior eficiència de les nacions del nord. Bueno, és, ell segueix amb això, però és una radiografia tan crua i tan seca de, dels seus pares, de la seva família...
I tot i allunyar-se del, del New Criticism o del modernisme, no obstant això, el llenguatge és d'una riquesa brutal. Sí. Aquesta descripció...
Era llicenciat, em sembla, en filologia clàssica. Vull dir que tenia un pòsit important de lectures i de coneixements, vull dir, era, no era un qualsevol. De totes maneres, jo crec que Ferreter, en el poema In Memoriam, fa una mica el mateix, però d'una manera més ben vestida, no tan... No tan...
També més dissimulada.
Sí, sí.
Més catalana.
Més catalana.
Ara ho has dit, ara ho has dit.
No ho
ara ho has dit.
No s'enfadi ningú.
No, 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 que no s'enfadi ningú.
Que cabrons que sou. Podríeu dir més subtil.
No, però més... és exactament la paraula que...
Més catalana.
Més catalana, sí, sí, no, està claríssim.
Ara la Marina parlava del pare, però hi ha moments divertidíssims. Dius, diu, els caps de setmana em quedava gairebé sempre a casa. Em passava el dia esperant la nit quan les parets de la meva habitació tornaven a vibrar i em despertava extasiat davant del ritme de les trifulgues dels pares, que es barallaven fins a l'extenuació. A vegades, sense bata ni sabatilles, m'escapolia reptant fins al rebedor glaçat i m'amagava darrere el balaustre. El sentia discutir. «Sí, sí, sí!», remugava el pare. Havia recaigut i vivia enganyat en l'habitual retardant i retardada inèrcia de no fer res.
És que és molt cru, eh? Molt,
és molt bèstia.
És molt
bèstia.
Implacable.
De totes maneres, així com cap al final del llibre, hi ha com una reconciliació, sí, amb la figura del pare, eh? Amb una certa tendresa, fins i tot. Mm-hmm. I en canvi amb la mare la deixa allò al marge. Aquell poema sobre el trajecte que fan d'Itàlia als Estats Units en barco amb el taüt de la mare.
Apa, aquell és espectacular, aquest poema.
És terrorífic, no? Sí. De totes maneres, això que parlava... amb en Jaume de la poesia confessional, que ho has exposat molt bé. Sí que és veritat que Lowell va influir en els escriptors posteriors com la Sylvia Plath i l'Anne Sexton, però també en el marit de Sylvia Plath, el Ted Hughes. I jo, la Sylvia Plath, sempre m'ha semblat una persona, tant l'un com l'altre, marit i muller, insuportables. Vull dir, sí, jo, sobretot ella, perquè tenia unes ganes de ser i de figurar, i de pujar als altars, i cosa que ell si en tenia de ganes, ho dissimulava una mica millor. De totes maneres, la poesia de Ted Hughes, i parlo ara d'aquell llibre que va publicar Empúries de cartes d'aniversari, que és la seva relació, diguéssim, personal amb Sylvia Plath, dels anys de matrimoni, esclar, està tot tan ple de referències personals, biogràfiques, que no sé fins a quin punt té un interès per un lector estrany. Clar, a la parella, no?
Per mi la diferència grandiosa amb això que expliques, que jo hi estic molt d'acord, és que quan llegeixes Lowell, que és un llibre també sobre la seva experiència, sobre els seus amics, sobre la seva família, sempre hi veus el gest de pujar cap amunt el discurs i de no quedar-se ni en aquesta xafarderia ni en aquesta concreció, sinó que, bueno, a mi és el que m'ha impactat d'ell, no? Que està parlant, o sigui, tens la sensació que està escrivint sobre la seva família, però alhora està escrivint sobre la història de Nova Anglaterra, o sigui, sobre el pes
del passat, sobre la crueltat, sobre la necessitat d'imposar-se.
I això és una cosa molt estranya. Jo sí que volia que ens expliquessis les dues, com que el llibre té els dos volums tan marcats, o sigui, A punts del natural i Morts per la Unió, d'explicar la diferència, no?
Perquè sí, sí, sí. Clar, són dos llibres molt diferents. En quin sentit són diferents?
Jo diria que el primer, A punts del natural, és més autobiogràfic, i el segon ja pretén incidir més en la societat nord-americana del seu temps. Sobretot el poema final, aquell Morts per la Unió, que dona títol al llibre. D'això se'n va fer fins i tot una pel·lícula.
Sí, en efecte.
Sí, 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 la història d'aquell regiment de soldats negres que van lluitar a la Guerra Civil Americana.
En l'original se diu Glory,
sí.
I en la traducció és Tiempos de Gloria.
Exactament, sí, sí, que explica precisament aquest episodi de la Guerra Civil Americana. Uh-huh.
Pel que fa a aquesta cosa ferretariana, i perquè ho entenguin els oients, d'explicar la depressió, és a dir, abans deia la introducció, no estem parlant d'un sadomasoquista més, sinó d'algú que explota el seu dolor en poesia, Jaume. Com ho podem explicar això perquè s'entengui? És a dir, no és simplement un sadomasoquista, perquè de tios amargats n'hi ha molts. Quina és la diferència que tu diries que li dona aquest... Això que deia la Marina, no? de que puja a l'aposta, no?
Perquè és un exorcisme. Tothom sabem que... només se pot escriure d'allò que coneixes i que coneixes més que les teves problemàtiques i que la teva essència. Per tant, el que se du a terme amb una escriptura d'aquestes característiques és una exploració. Si en Joseph Conrad explora el Congo, el cor de les tenebres, perquè era el que en aquell moment ell coneixia com a viatger, doncs, en un moment en què tots els continents estan descoberts, el que s'ha de fer és un redescobriment. I per tant, la poesia d'en Lowell és un anar a les fondàries humanes que ningú no ha parlat, que ningú no ha comentat d'aquella manera. Perquè, clar, vull dir, intentar trobar una cosa d'aquestes característiques prèviament a qualsevol literatura del món és molt difícil. Podem trobar cartes, podem trobar testimonis, podem trobar diaris, però, clar, passar el que se considerava un material íntim, un material que havia d'estar clausurat dintre de les coses quotidianes, que això s'exposés públicament, és un cop de puny damunt la taula. I per això és significatiu i per això és important. I té molta raó en Josep Maria Fulca quan parla de la relació amb en Ted Hughes, perquè precisament vares traduir les dues, per qual te van donar el premi a la crítica Serra d'Or, però en Ted Hughes, amb aquella situació traumàtica de culpa, de suïcidi, de na Sílvia, de com ell se va convertir en el dolent de la pel·lícula, sublima tot aquest material en les cartes d'aniversari. Per tant, estem parlant d'un acte de sublimació, d'un acte d'intentar convertir alquímicament tota aquesta puta merda en or. O sigui, que allò que me defineix sigui sa ferida, perquè sa ferida deixi de ser una fondària que m'extenua, que m'encadena cap un mal, doncs que sigui una ferida lluminosa. No?
Hi ha un poema que jo crec que defineix molt bé això, que és el Despertar en plena depressió.
Ah, sí.
Que al final el trobo extraordinari. Diu, després d'un bon esmorzar a l'estil de Nova Anglaterra, resulta que peso 90 quilos aquest matí. Gall del galliner, amb el meu jersei de coll alt de mariner francès, desfilo orgullós davant dels miralls de feitar metàl·lics i veig l'incert futur fer-se familiar en les cares magres, indígenes, d'aquests malalts mentals de pura raça que em doblen l'edat i pesen la meitat que jo. Aquí tots som d'una altra època i tots tenim una fulla de feitar oscada.
Bé.
Pam.
És molt, molt, molt... A més, que bé ho foten els cabrons, els Yankees, perquè
ho fan bé, ho fan bé.
Voreja sempre, oi? Aquesta
però
cosa
no
sentimental,
cau, però no cau.
I al final et va el fetge. És una mica aquest exorcisme, no?
Que sí, és allò que deia... No sé si m'ho comentava, precisament el Jaume Vallcorba, un dia parlant de Lowell, diu, sí, és que Lowell ja deia que la poesia li era molt útil per estalviar-se el divan del terapeuta, no?
Sí, però clar, lo important d'això és el gest, perquè si se queda només en parlar de ses merdes i caure en s'autocommiseració, amb aquesta autocompassió de voler fer pena en els altres, però no trobam això, aquí trobam transcendir l'anècdota quotidiana per transformar-la en un patiment universal, gairebé en un patiment còsmic, en un dolor compartit per tota la raça humana. I és quan aquests poemes funcionen. El problema és que després, quan acabes amb la cadira de rodes, per exemple, en Miquel Martí i Pol, i tot és allò, i ja no hi ha noblesa, i ja no hi ha transcendència, ja no hi ha... Clar, però perquè la gent ho compari, no? Perquè la gent vegi quines operacions.
Per contrast, eh?
No, però això és que passa, que passa amb la poesia confessional, el que ha passat, o va passar, fa uns anys amb Foix, per exemple, que quan Foix va començar a ser redescobert i tothom volia escriure, tothom escrivia com Foix. Però, esclar, hi havia un problema, que no eren Foix.
Clar.
I aleshores tot quedava, com diuen els francesos, raté. Saps? I esclar, era una cosa bastant, bastant penosa. No?
Sí.
Esclar, amb la poesia de l'experiència... Tothom s'hi ha apuntat, també.
Clar,
però, esclar, no tothom també té la traça ni aquell esperit tan fi de posar el dit.
Clar, és que versos com aquests,
com en aquests
jo els
versos,
llegia i clar, pensava... Clar. És que No sé, és una cosa genètica dels americans. Clar, perquè quan veus una pel·lícula de l'Spielberg i dius, hòstia, que bé ho fa el cabron, perquè m'està emocionant per la vida d'un soldat negre que no m'importen.
Exactament.
Un pito i el tio està fent plorar i està posant la trompeteta, saps? Aquest moment, la trompeteta en el moment just perquè jo plori. I això ho foten molt bé.
Sobre aquesta diferència i sobre Amèrica i Catalunya, el Josep Maria Ben citava, hi ha un poema de Ferreter que es diu Els aristòcrates, val? Que l'he de llegir i llavors...
No sé per què parles de Ferreter tant, eh?
No, però perquè realment, si es llegeix aquest poema, s'entén perfectament perquè has dit abans que In Memoria més català. Els aristòcrates diu, o Borges, Lowell o patricis americans, teniu la vostra història tan a prop i us viu el fàstic. Tinc història a prop, en tinc el fàstic. No sabré escriure els detallats poemes que us escriviu. El fàstic meu, fet vell perquè ningú no en diu la història, com els turmells d'una nena gitana, potser em deixa ser pell i vida sota el brut. Però sóc agrisat i només parlo de generalitats. Com un plebeu que mai no va escoltar, frescos i lents, els records de les dones dins la casa densa i que va buidat. Un pou de por. És tan bo aquest poema, hi ha tantes coses i s'explica tantes coses sobre per què Gabriel Ferreter no pot ser Robert Lowell, però entén perfectament Robert Lowell, i si sobre la diferència entre els patricis i els plebeus, que és llegir-ho molt bé.
I s'ha d'entendre que Amèrica és un continent nou. Vull dir, la fundació d'Amèrica com a país, de la identitat nacional...
L'èpica, aquesta cosa del Prat buit.
Ara comencen a estar en decadència els darrers anys. Fins i tot en Obama varen poder veure els darrers fulgors, però en l'entrada d'en Trump hem arribat i assistit a la decadència absoluta del somni nord-americà i a la seva decrepitud actual, fins al punt que ara en Trump està a punt de tornar a ser candidat republicà. Per tant, com que és tan jove el país, com que l'èpica és tan recent, com diuen Ferreter, la història és tan a prop, s'ho senten molt seu, perquè estan en un país de construcció, de reconstrucció nacional i d'identificació amb allò, sense que allò no els signifiqui ser nacionalistes, ser considerats uns nazis. Saps què t'ho vull dir? Aquesta és la diferència entre nosaltres. Només he de dir que el 1855, el mateix any, se publicava a París Les flors del mal, de Charles Baudelaire, i a Amèrica se publicava la primera edició Les fulles d'herba d'en Walt Whitman, que són dos llibres escrits el mateix any i que semblen...
Que no sé qui va traduir el català.
No, jo no sé qui ho va traduir en aquest mal parit tampoc.
Ara no me'n recordo.
Però l'exemple és això. Mentre Europa està en sa decadència, sa decrepitud...
Allà estan pioners, allà, pioners.
O pioners, o pioners. Doncs sa separació continua així.
Clar. I aquí, a la mateixa època, Verdaguer publicava Flors del Calvari.
Exacte.
O sigui...
Per acabar de reblar.
Ja ho tenim.
Ja està tot dit.
Clar. Hosti,
allà, allà aquesta, quan Baudelaire publica Les flors del mal i inaugura la modernitat, aquí estem amb Les flors del Calvari, el Canigó i el Tallaferro. I,
la mare que els va dir.
Amb tots els respectes,
Sí, home, no. Parlem de gegants. Parlem per acabar de la segona part del llibre Déu, que era més política. En què es nota aquest gest polític de Lowell?
És política, però també és de recuperació de la memòria seva personal. Uh-huh. Perquè, per exemple, el primer poema, que és Water, aigua...
Sí, aquest justament te l'anava a citar.
Parla, doncs, d'un lloc de vacances, un espai conegut i habitat per ell en algun moment de la seva vida, no? Però jo crec que hi ha una deriva més ideològica a Morts per la Unió que no pas a Life Studies, per raons, diguéssim, del seu compromís social i cívic amb el país, no?
Sí, quan acaba aquí en aquest poema diu tant de bo les nostres ànimes puguin tornar com gavines a la roca, finalment l'aigua era massa freda per nosaltres. No està parlant d'aquest passat idealitzat,
sí,
no?
Sí.
Però és el que dèieu al principi, que a ell la nissaga li pesa, esclar.
Ell comença amb The Mills of the Cavanaughs, que és un llibre escrit amb mètrica rigorosa i un llibre formalment molt, molt sòlid. I és amb Life Studies que guanya un premi important... No sé si és l'equivalent al Pulitzer.
El Pulitzer, em sembla que ho dius al pròleg, el Pulitzer, sí.
I a partir d'aquí és quan, com tu has dit abans, Jaume, ell adopta un compromís civil més evident. No?
Jo crec que realment és com una reflexió com política que va agafant cap al final de la seva vida, va agafant més consciència com de la cosa política, no que no en tingués, sinó que té més ganes d'escriure sobre això perquè hi dona més importància.
No,
i ell no és l'únic llibre sobre això.
Participa en les manifestacions
De quins anys estem parlant, contra, això, més o menys?
Doncs, Morts per la Unió és del 64.
Doncs Morts per la Unió deu ser dels finals dels 60, mitjans dels 70. Del 70.
Per tant, una mica és l'anticipació de la decadència que vindrà, no?
Sí, efectivament, efectivament.
El que es veu en aquests últims poemes, que són molt nostàlgics, no? D'una Amèrica perduda, no? El mateix poema que dona nom al llibre, el Morts per la Unió, és un poema d'una nostàlgia tremenda, no? D'un tio que veu que un país que ja no és el seu.
De l'Amèrica que ell hauria volgut i que ja no podrà ser. Una mica que és el que ens passa a nosaltres aquí, que voldríem...
Saps que he pensat llegint, especialment aquest final, he pensat molt en Barcelona. Jo sóc més barceloní que les calces de Santa Eulàlia, no? I jo sóc d'aquest tipus de barceloní que em traien una mica amunt de l'AP7 i ja començava a esternudar.
És que fora, per sota Diagonal, són leones.
I ara sento estranyesa en la meva pròpia ciutat. I llegint el Lowell vaig pensar, hòstia, és que jo escriuria el mateix de Barcelona. I no parlo només de la depredació lògica de les ciutats, de que allà on hi havia el clàssic, d'allà on hi havia una farmàcia, un Starbucks, no? Això passa a totes les ciutats, no? Sinó de sortir al carrer i veure que la història, el pes de la història de la teva ciutat està desapareixent. Saps? Aquesta cosa que tenim aquí d'escolta, hem trobat unes runes, ah, doncs, nen, fota-hi ciment a sobre.
Sí,
saps?
Sí, com va passar amb les runes de l'antic Price.
I peeked in to say good night.
Aquesta setmana us vull fer una doble recomanació amb el programa que esteu escoltant. No puc no recomanar-vos Les dones i els dies, la poesia completa de Gabriel Ferrater, perquè hi trobareu moltes ressonàncies i moltes semblances amb aquest patrici americà que era Robert Lowell. I també vull aprofitar per recomanar-vos un altre volum de poesia a Quaderns Crema que es titula La vida amb un forat a dins, i és una antologia del poeta Philip Larkin, traduïda per Marcel Riera i amb pròleg de Francesc Parcerisses. Els vincles entre Larkin i Lowell són evidents i ens ajuden a crear dos universos que estan més a prop del que semblen. Not one ribbon
for her. Aquesta setmana no només vos recomana poesia d'en Josep Maria Folquet. El seu darrer llibre, publicat per Llibres del Segle, se diu A cada pas dient adeu. Continua amb aquest doi de poesia filosòfica, discursiva, hereva de T.S. Eliot, i que dialoga molt bé amb la poesia del seu company, en Carles Camps Mundó. Però avui també vos demano, per favor, que llegiu Paradís en perill, de Vicent Berenguer, publicat per l'editorial valenciana Perifèric. Se tracta del periple vital, intel·lectual, moral, emocional, sensual i, evidentment, nostàlgic a través de les psicogeografies valencianes d'un poeta tràgic, que a vegades també és irònic, però que té una veu madura. En Vicent Berenguer, llestimosament desconegut a casa nostra, és un dels autors i editors més respectats del País Valencià. Fem que sigui també un poeta de referència en els països catalans. Trobareu, evidentment, Lowell, Folquet i Berenguer a les llibreries Ona.
És Amèrica, però és que és Nova Anglaterra. Allò que és un lloc on la història pesa d'una manera diferent que tota la resta dels Estats Units, perquè n'hi ha més, una mica més.
No, i són estats amb un passat molt anglòfil, molt aristocràtic. I...
Tot això em fa pensar molt en John Irving, perquè el que poetitza en Lowell, Irving ho converteix en la matèria de les seves novel·les. A les normes de la Casa de la Sidra, per exemple, hi ha aquest moment que aquest protector de criatures sempre els hi diu bona nit, princess de Maine, reis de Nova Anglaterra.
Clar.
Hi ha aquesta consideració d'una cosa destinada per durar, no? I en Lowell, com a precursor, com a poeta, fa noble la frase d'en Hölderlin quan diu que el que perdura ho funden els poetes. Per tant, a través de la intuïció, a través de la seva obra, ja comença a veure aquest canvi, i que el que d'en Llorenç Villalonga i també en Marcel Proust, que tots els paradisos són paradisos perduts. Per tant, veure com el teu propi país t'és estrany, jo crec que mos hi trobam tots. A mi també me passa en Mallorca.
Imagina't, després de les barbaritats que han fet a la teva terra. Però sí, quina pena que no siguem americans, Josep Maria.
Bueno, jo estic molt content de ser català i de ser...
Jo també!
I de ser barceloní. A mi el que m'agradaria és que m'ho deixessin ser d'una altra
manera. Aquest és el problema.
clar.
Que no hi ha manera, tu, no hi ha manera.
No, de dir, de proclamar amb orgull que sóc català i porto barretina, m'explico.
Sí, sí. Oh, no, no, sí, i sí. Tant, molt a favor. I lila, com en Verdaguer.
Exactament.
Que vaig. Però jo sempre que llegeixo americans i que conec i que parlo amb americans penso, mira, són catalans realitzats. Sí, són catalans amb exèrcit.
Sí, sí, sí.
I tu quan
sí.
Parles amb un americà, amb un, clar, jo he viscut a Nova York, jo quan parlava amb un novaiorquès mantenia a la perfecció. Ens agraden les mateixes coses. No sé. Ara hi ha un moment que ells tenen míssils i nosaltres tenim el lliri sí. I el llacet sí, i, el, sí. I el, bueno, i el...
No, però per això...
I la crema cremada. I
la crema cremada.
Però per això amb això de Ferreter és tan interessant, perquè veus que ho va veure perfectament. O sigui, que hi ha unes connexions tan netes que fan molt, molt... molt de sentit. I també recomano abans d'acabar, anar a buscar també la vida de Robert Lowell.
Sí, clar, home, és que això deu ser una mina.
Personatge terrible, fascinant, insuportable, però va
morir en el taxi amb un quadre d'en Lucian Freud, que és un retrat de la seva darrera amant. O sigui que un periple per allà relacionat amb les altres arts, també.
L'Elizabeth Hardwick, que d'aquí va sortir tot això, va ser qui estava al seu costat i la va ajudar molt, perquè ella era crítica, a escriure aquest llibre, que és Apunts del natural, que és de l'any 59. Llavors ells estaven junts i va ser un matrimoni allò de dos literats, tal, intel·lectual, molt bé, ens ajudem, que òbviament, com sempre, va acabar fatal.
No sempre. Jo estic casat amb una gran poeta. Deixeu-me en pau.
Hi ha algunes excepcions, és veritat. Però poques.
Deixeu-me en pau, no mitifiqueu.
En aquest cas va acabar fatal i llavors Lowell el que va fer era anar a buscar una senyora de 20 anys que quan l'Elizabeth Hardwick va saber qui era es va pixar de riure, de dir, no em puc creure que estigui amb aquesta senyora, que Lowell mateix deia que li encantava, diu, m'encanta aquesta noieta, diu, no sap ni fer-se una maleta. I...
un home d'abans, un home d'abans.
Un tipus d'història, saps? I llavors, clar, quan va intentar tot de coses, amb tot de senyores absurdes, i un dia, per algun motiu, en aquests intents de reconciliació, sempre, tampoc generalitzarem, però sempre fallits, estava tornant a Elizabeth Hardwick. No sabem exactament per què, potser per dir-li que es reconciliessin.
No se sap, no se sap, és un dels grans misteris.
Una penyora d'amor, sí, sí.
I es va morir el taxi quan hi anava.
Bueno, hi ha un poema de Morts per l'Unió, que és aquell que es titula Dropping South Brazil, que és una d'estança que està dedicat a la Hardwick, que devia ser el moment de la reconciliació o de...
Sí, devia ser una d'aquestes anades o avengudes, però clar, Anna Marina ha recomanat anar a veure sa vida. És una vida molt complicada i clar, els poemes tenen molta densitat.
A veure, amb una malaltia mental i que els últims anys de la seva vida es va agreujar moltíssim, vull dir que hi havia períodes que simplement era un senyor que no era funcional, també, vull dir que no és cap broma.
Doncs nosaltres recomanem molt que us llegiu aquests dos llibres en un de Lowell i que ho feu a la versió del Josep Maria. T'agraïm molt que hagis vingut. No sé si estàs traduint alguna cosa que es pugui explicar.
Sí, però...
Ai!
Visca!
No, però no puc fer cap spoiler. No puc fer cap...
Una pista... anglès, no? Això,
un
sí.
Poeta anglès del 17.
Potser...
George Herbert.
Vaja, vaja.
Bueno.
Això són paraules majors,
Sí, però...
Poco a poco,
Poc a poc i bona lletra.
També el cita Ferreter? També el cita Ferreter? O no?
No ho sé. Jo crec que no hi ha res que no s'hi
diu.
Ara ho he pensat.
És d'aquest grup, Herbert, Croshaw, Andrew Marvell, que són poetes... que són els poetes que agradaven a Eliot. Perquè, esclar, en aquests poemes la biografia no és una cosa tan descarnada, tan directament exposada. No? Hi ha tot un procés d'elaboració diferent.
Doncs quan acabis de traduir i s'editi, vens a explicar-nos-ho. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.